Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
L'avenç del neomasclisme, especialment entre els joves, suposa una preocupant amenaça pels drets de les dones i ja ha guanyat les xarxes socials. Aquest advertiment el feia la reconeguda psicòloga Alba Alfagema, especialista en violències sexuals, en una xerrada que dijous passat oferia a Olèrdola. El nostre company de Canal 20, el Raimon de Cara, hi va anar i recollia les entrevistes que tot seguit us oferim.
Sota l'organització de l'Ajuntament d'Olèrdola, dijous tenia lloc a la sala de plens una xerrada molt, molt interessant, conduïda per l'Alba Alfagema, que és molt coneguda i reconeguda també per la seva presència als mitjans de comunicació, especialista en violències masclistes, en violències sexuals, psicòloga. Tot just quan ha finalitzat aquesta xerrada podem conversar amb ella. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Això, registrem aquesta conversa. Hi ha hagut aquesta part final d'interactuar, ho demanaves també a l'inici d'aquesta conferència, que ha connectat molt amb l'auditori, perquè en el fons també ho has situat. Hi ha certs discursos que es rebaten també amb dades, i les dades són aclaparadores encara avui.
Totalment. Jo crec que la importància de combatre aquests discursos, no?, que neixen d'aquest interès que té l'extrema dreta, no?, per enderrocar, doncs, tot aquest avenç de la igualtat, són fàcils d'alguna forma de desmuntar, perquè les dades, com molt bé dius, evidencien, no?, que el que ells propaguen des de les xarxes socials està carregat, doncs, de fal·làcies, de mites, i que realment disten molt de la realitat, no? Al final hi ha un interès claríssim en voler d'alguna forma acabar amb tot aquest avenç per la igualtat i sobretot buscar aquest retrocés, no? I per tant jo sempre penso que quan parlem, doncs, del que té a veure amb la igualtat, l'avenç del feminisme, hem de posar negre sobre blanc, i negre sobre blanc vol dir posar i donar aquestes dades que t'ajuden a tenir un discurs molt més robust i que al final no té escletxes i que per tant te n'adones realment d'on està la fal·làcia, el mite i sobretot la confrontació amb la veritat, que és el que intenta fer l'extrema dreta.
La meitat de les dones han patit algun tipus de violència al llarg de la seva vida i el que tenen en comú, no hi ha un patró concret, un origen socioeconòmic, un perfil determinat, el que tenen en comú és que són dones.
Sí, jo crec que això és molt important, no?, perquè això és aquells elements que ens ajuden a desmuntar també aquests estereotips que tenim en moltes ocasions en relació a la violència masclista. I el que estem veient, doncs, amb aquestes dades que, com molt bé dius, són absolutament són duríssimes, no?, perquè pensar que una de cada dues dones han patit algun tipus de violència, jo crec que dispara directament, a la nostra societat, no?, també alhora, d'alguna forma, jo crec que, bueno, que és important, no?, posar-hi llum i sobretot explicar això, no?, que al final qualsevol dona pot patir una situació de violència, que l'única variable, no?, o l'única condició que trobem darrere d'aquestes històries de violència és que eren dones amb un sistema patriarcal, no?, i que per tant això dissortadament encara avui en dia deixa fortes ferides.
Hi ha estereotips alimentats per formacions d'extrema dreta que estan interessats en dibuixar l'agressor, la persona que agredeix a la dona d'una determinada manera, quan també les dades són també molt, molt clares en un sentit absolutament contrari. El 80% dels agressors són, o han estat, unes persones molt properes a la víctima. Hi ha hagut algun vincle afectiu?
Sí, de fet les dades són molt concloents en aquest aspecte, no? I evidencien com el mite, no?, de l'agressor desconegut, d'origen, no?, immigrant i que a més està en l'espai públic i espera o alguna noia de nit, doncs és una part d'una realitat que és realment molt, molt, molt minsa, i que la gran part de les violències sexuals són perpetrades per persones de l'entorn, persones en qui, com molt bé deies, tenen un vincle afectiu, val?, amb la víctima, i que per tant aquesta coneixença fa que en moltes ocasions això dinamiti o impossibiliti el fet de que la dona decideixi denunciar o explicar-ho, perquè en moltes ocasions se senten culpables, perquè senten malament perquè tenen un vincle amb aquesta persona. Per tant, és una realitat molt complexa que cal, d'alguna forma, com molt bé deies, posar negre sobre blanc perquè entenguem, no?, que aquestes situacions, en la major part de casos, hi ha un vincle de confiança, hi ha una coneixença i que, per tant, totes aquestes històries que ens expliquen, no?, sobretot l'extrema dreta en relació als immigrants i les violències sexuals, són una absoluta mentida.
Sí que has volgut fer un advertiment, que el moment que vivim, ho has situat així, és un moment complex, difícil, i has exposat que estem vivint situacions, moments d'una amenaça i un gran retrocés pel neomasclisme que ha avançat i que està guanyant a les xarxes socials.
Sí, de fet, jo crec que hem de ser conscients de que el que aquí és una amenaça, tot i que ja veiem com està calant entre gent jove, però a nivell, doncs, de, per exemple, de drets, no?, com estem veient en altres països que ja estan patint greus retrocessos i com posen en crisi drets tan essencials i importants com pot ser, per exemple, el de l'avortament, aquí, d'alguna manera, comencem a sentir aquesta amenaça i tenim molt clar que l'extrema dreta està jugant una partida que sembla, no?, que d'alguna manera podríem dir, doncs, que dissortadament també l'està guanyant, perquè les xarxes socials promulguen un tipus de discurs molt senzill, molt directe, molt fàcil, en el que a més connecta molt amb la part més visceral, que té molt a veure també amb la por, no? Llavors, tots aquells missatges que tenen a veure amb l'avenç del feminisme és una amenaça pels homes, et poden denunciar perquè està ple de denúncies falses, les dones s'estan passant de frenada i, per tant, tu com a home, la teva realitat, els teus privilegis estan posant en risc, tot això té molt a veure, sobretot, amb aquests missatges, no?, que són curts i que a més estan calant d'una forma, doncs, transversal amb molts nois joves, no únicament els que es declaren votants d'extrema dreta ni els de dretes, fins i tot amb votants d'esquerres, no? Per tant, estem veient com aquest eix, no?, que té a veure amb el masclisme s'està posant per sobre fins i tot d'ideologies d'esquerres.
Això has incidit també en la xerrada en la necessitat de treballar noves masculinitats.
Sí, jo crec que per mi és el gran desafiament, és el gran repte, és la clau de tot plegat, perquè totes aquestes violències neixen d'aquestes masculinitats hegemòniques i tradicionals, aquestes masculinitats violentes, i per tant, si no anem a l'origen del problema, no acabarem, no?, amb aquest dolor que durant tantes generacions han carregat tantes dones i que si no ho aturem, les properes generacions de dones seguiran també patint aquestes esgarrinxades o aquestes ferides, no?, per part d'aquest sistema patriarcal tan violent, no? I per tant és importantíssim que treballem aquestes masculinitats diverses o dissidents, aquestes masculinitats que donen alternativa a una masculinitat violenta patriarcal que és la que ha predominat i segueix predominant.
D'aquí pocs dies es donarà a conèixer una enquesta important.
Sí, d'aquí pocs dies, el 26 de novembre, doncs presentarem l'enquesta de violències sexuals a Catalunya, que hem realitzat a la Conselleria d'Interior, i que ens ajudarà altre cop a tenir aquestes dades negres sobre blanc sobre les violències sexuals que pateixen les dones, no?, les seves experiències de victimització, la percepció, una mica, doncs, com són per intentar encara, doncs, acompanyar millor aquestes dones, teixir, doncs, aquests camins de recuperació, però sobretot també posar un discurs centrat en el que realment passa i no en el que l'extrema dreta vol que ens creiem que passa.
I alguna de les conclusions d'aquest estudi que t'hagi sorprès?
Bueno, ara estem analitzant aquests... estem a la cuina, que en diuen, a la cuina de les dades, però realment ens venen a reafirmar molt del que dèiem, no? Experiències de multivictimització, dones que no han patit únicament un fet de violència sexual, sinó que n'han patit varis, o la major part de casos, doncs, això, relacionats amb persones properes. O sigui, realment, les dades ens estan reafirmant el que ja es diu des del feminisme i potser alguna novetat més, però que encara no puc desvetllar.
Això també ha estat contundent, però molt pedagògica, a l'hora d'explicar que a vegades han semblat campanyes de P3, d'explicar evidències, el que han estat campanyes pedagògiques que han suposat avenços en la presa de consciència de la violència sexista, la violència masclista, perquè el no és no, sí, només la frase ja diu, caram, és evident, un nen petit, una nena petita ho sap. S'ha anat avançant en el discurs, això sí.
S'ha anat avançant en el discurs, però és que hem de ser conscients que veníem molt enrere, no? I el que diem una mica sempre, doncs, per explicar-ho d'una forma bueno, més propera, és allò de dir, és trist, no?, que ens hàgim d'explicar, no?, com si estiguéssim a P3, que el no vol dir no en el sexe. Llavors, hem hagut de fer tot un trànsit com a societat, venint d'un lloc molt, molt, molt enrere per haver d'explicar que el no vol dir que no en el sexe, fins a arribar, no?, al només sí és sí, per posar en el centre un concepte tan important i tan essencial com és el consentiment, no? I aquí, doncs, també aquest consentiment que en moltes ocasions s'acaba diluint en una quotidianitat, els nois acaben identificant determinades situacions com oportunitats, si una noia va beguda, i per tant la importància de tornar a posar en el centre el consentiment o el desig, no?, de l'altre, de tenir-lo present, sobretot en tot moment, de si vol tenir aquella relació sexual o no.
Malgrat aquesta situació de complexitat, d'amenaça, d'augment d'aquests discursos neomasclistes que són molt rancis, molt, molt tradicionals i que han penetrat en moltíssims sectors de la societat, especialment entre els joves, sí que entenem que ha situat, doncs, una situació ambivalent, perquè si hi ha aquesta reacció és perquè hi ha vents.
Sí, jo crec que les persones que treballen en aquest àmbit, com a mínim és el que jo sento, hem de ser optimistes i positives, si no, no hi treballaríem. Llavors, jo crec que és important veure els brots verds, ja sigui, per exemple, en què, doncs, realment aquesta acció tan reaccionària a l'estat espanyol, especialment, és perquè realment som un exemple i som punta de llança amb molts projectes, estratègies, posicionaments, lleis. O sigui, realment ens som punters, no?, i punteres amb tota la lluita per la igualtat, i per tant aquest pèndol també se'n va a l'altre extrem en el moviment reaccionari, no?, de dir, és com la sensació de ui, s'estan passant, doncs per tant encara hem de ser més agressius. Però també vull ser positiva en el sentit que jo crec que ara, tot i que els joves estem trobant que tenen molts discursos, no?, doncs que s'aferren a aquests discursos més neomasclistes, també crec que és en moltes ocasions el que hi ha, alguns estudis ens apunten, que en el discurs són més masclistes que els seus pares, però en la pràctica quotidiana són com més igualitaris, no? Són millors que els seus pares, no? Llavors, jo crec que aquí també aquest brot verd hem de plantar llavors, perquè un cop traspassin segurament aquesta etapa de l'adolescència, que compren molts discursos per estar propers als seus iguals, segurament brotarà aquest camí cap a la igualtat, aquest sentir-se incòmode en pràctiques desiguals, aquest ser conscient, no?, del que és violència, i per tant jo crec que hem de treballar aquí per no tirar la tovallola.
Ser conscient del que és violència, dir les coses pel seu nom, a través de casos concrets que s'atenen des dels serveis socials municipals aquí a l'Ajuntament d'Olèrdola, també s'ha subratllat aquesta idea, que a vegades es té el concepte de relació tòxica per evitar dir una relació de violència.
Sí, perquè el concepte de violència encara ens fa trontollar i és molt dolorós de sostenir quan tu dius, uai, jo he patit violència, com que hi ha tot aquest imaginari col·lectiu encara que definíem, no?, quin tipus de dona és feble, tot això és complicat de resituar, però alhora també és una oportunitat perquè fas visible allò invisible, allò que també t'està condicionant i de forma inconscient. Per tant, la possibilitat de poder nombrar ens ajuda també a construir un camí de recuperació i també per activar aquests mecanismes de resiliència per sortir més enfortides, perquè ja que aquella ferida la tenim, l'hem de compartir en cicatriu i aquesta cicatriu fins i tot sigui un lloc des del que impulsar-nos, no?, fins i tot a créixer més, tot i que aquesta experiència no la podem esborrar. Per tant, integrem-la i sortint-ne més enfortides.
L'Alba Alfagema està molt exposada mediàticament, sí. Això també passa factura.
Sí, la veritat és que, bueno, les persones que ens diguem aquests temes, especialment les dones que ens diguem aquests temes i ens exposem, doncs les xarxes són un niu en moltes ocasions jo crec que és un niu com de cobertura i d'impunitat per molts que segurament no s'atrevirien mai de la vida a dir-te res. Des de l'anonimat s'atreveixen a dir moltes coses, però llavors en la quotidianitat segurament serien incapaços, no?, i totes les barbaritats que diuen. Llavors, per això és tan important, no?, que ens siguem conscients, que ens protegim, que tinguem xarxa, que ens aixopluguem en aquesta sororitat que tenim entre tantes companyes, i que sobretot, doncs, al final siguem conscients que, bueno, que al final has de teixir també mecanismes de defensa. Jo a les xarxes, sincerament, hi entro, penjo algo i surto i intento no dedicar-hi massa temps, perquè si no, per salut mental, és el millor que crec que podem fer.
I per això entenem que també són importants aquest tipus d'actes, amb la modèstia d'un ajuntament com el d'Olèrdola, però que també és destacable que des del món municipal, en aquest cas, s'aposti, doncs, per fer aquest tipus d'activitat de pedagogia.
És molt important, perquè al final jo estic encantadíssima d'haver vingut. És un posicionament molt clar, és un missatge molt clar també davant de la pròpia ciutadania, però també és una, és claríssim que és una línia important, no, de treball, i això al final no va en moltes ocasions únicament de grans projectes, sinó que sobretot aquells que estan a peu de carrer, i aquelles que estan a peu de carrer, que és tota aquesta política més municipal que toca a la porta de cada ciutadà i ciutadana, posar aquest tema al centre també dones un missatge, no? Com a ajuntament i com a població, i crec que és imprescindible i que és un goig que hi hagin poblacions que d'alguna forma a través d'aquests actes es posicionin d'una forma clara.
Alba Alfagema, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina que fa i fins la propera, que vagi molt bé.
A vosaltres, encantada de venir i fins la propera.
Ara conversem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola, després d'aquesta xerrada amb l'Alba Alfagema. Fina Mascaró, què tal? Molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Estem amb aquestes converses tot just quan ha finalitzat aquesta conferència, que cal destacar que la ponent de primer nivell per parlar d'aquesta matèria, segurament la persona més indicada arreu del país, gairebé.
Jo penso que sí. S'ha demostrat al llarg de tota l'estona que ha estat parlant, exposant, i no cal dir després doncs, en aquesta part més de col·laboració o més de preguntes amb totes les persones que han assistit. Jo val a dir que quan he fet la presentació jo conec l'Alba Alfagema, sé d'ella l'any 2015, amb una xerrada que agraeixo moltíssim que es va fer al Consell Comarcal. Jo tot just havia entrat de consellera comarcal i em va impactar. I em va impactar perquè projectava doncs, tota una sèrie de dades, evidentment farcides de tota una explicació, i van donar unes dades que em van frapar, les que em van fer doncs, començar-la a seguir. Llavors ella en aquell moment doncs, bueno, feia col·laboracions, suposo, a la televisió tal, i sobretot articles a diferents diaris, i li n'ha de seguir molt, ja no cal dir després a les xarxes socials. Però sí, certament, i com ella ha explicat, vull dir, ha col·laborat amb diferents governs a nivell català, el que seria doncs, la Conselleria d'Interior, per fer polítiques d'igualtat i sobretot doncs, bueno, per evitar o per pal·liar o per posar mesures o per detectar, dieu-li com vulgueu, aquests maltractaments de tot tipus. Perquè a més, com ella ha centrat, a vegades el que pensem és que un maltractament va associat a una cosa més física, més sexual, i a molts tipus de maltractaments.
Ha volgut situar, també ho ha recollit en la intervenció final de tancament de la conferència, la mateixa regidora Fina Mascaró, que si hi ha aquesta amenaça de l'avenç que suposa l'extrema dreta amb aquest neomasclisme és perquè s'ha avançat.
Sí, perquè
hi ha resistències perquè hi ha vents.
Exacte, o sigui, al final he fet servir una frase de l'Alba, perquè jo crec que m'he passat més de mitja conferència prenent notes d'una persona que ens pot ensenyar. A mi sempre, qualsevol persona que t'ensenya, doncs penso que cal remarcar i prendre nota doncs, d'aquelles frases. I ella ha dit exactament que com més s'avança en la igualtat, més resistència hi ha. I aleshores aquí recollir no, aquesta, com a final de la conferència m'ha semblat bé situar-ho, sobretot perquè això venia d'una explicació d'aquesta extrema dreta, d'aquests partits que fan tant de mal i que arraconen la dona i que bueno, parlava concretament de, doncs, de per què no havien governat Vox i PP i bàsicament era pel vot de les dones. No? Aquesta idea de potenciar el vot masculí i perquè no votin esquerres, però també per anar apartant la dona de que no voti esquerres, perquè de moment està vist i comprovat, i no perquè només ho digui l'Alba, sinó perquè les estadístiques així ho demostren, que el vot de la dona és més d'esquerres, bàsicament perquè per la por a perdre l'estat del benestar i l'estat d'aquest, bueno, d'aquest estat que estem treballant d'igualtat. No? Per tant, m'ha semblat que aquesta era una frase que recollia tot el que ella ens havia explicat i que, a més, ja dic que no té cap valor perquè no és meva.
També ha aparegut en la sessió, i a més amb casos, exemples concrets, sense evidentment entrar en particularitats del treball que es fa des dels serveis socials a l'Ajuntament d'Olèrdola, que permeten això, trencar els estereotips sobre les persones, les dones que són víctimes de violència masclista, sexual i també l'agressor. És de tot tipus, ho explicava la mateixa conferenciant, l'únic que té en comú la víctima és que són dones.
Exacte. Vull dir, quan l'Alba explicava justament això que acabes de dir tu, doncs jo pensava en els casos, sempre des d'un punt de vista estadístic, perquè a nivell professional les nostres professionals evidentment mai traslladen els casos, però sí que jo com a regidora ens pregunto, escolta'm, què ens passa al municipi i tal, perfils i demés, i home, a vegades te'n fas creus, no?, de que hi ha perfils que sí que te'ls pots imaginar, però d'altres que no. Per tant, aquest abús, aquest maltracte, aquesta dependència, no?, i és en tots els aspectes. I llavors, doncs, que una conferenciant posi xifres i posi dades i vegis que al teu municipi també li passa, doncs, home, és per reflexionar. I sobretot també des d'aquí, i les intervencions que han tingut les nostres companyes des de l'àrea de serveis socials no anaven molt en la línia del treball que es fa, i doncs també val a dir, no?, que tot un Alba Alfageme, doncs, digui, escolta'm, esteu fent molt bona feina, no?, amb aquestes mesures o aquesta manera de recollir què és el que passa al municipi, doncs també és per felicitar-les.
Una xerrada que anticipa la commemoració a Olèrdola, l'entenem, s'inscriu dins de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Sí, sí, exacte. El que passa és que per qüestions d'agenda no l'havíem pogut posar el 25. Pensem que, en aquest cas, l'Alba Alfageme fa més de 8 mesos que li vaig al darrere, perquè havia de venir ja en una altra commemoració. També havíem pensat en el seu moment que pogués coincidir amb el 8M, però d'aquest any, fixeu-vos si fa temps que anem, és molt difícil d'encaixar. Pensem que és una psicòloga que ella, a més, dona classes a la universitat, que combina les classes amb escriu llibres, però és que, a més, col·labora a Catalunya Ràdio, al Punt Diari, a l'Eix Diari, vull dir, a la TV3, és una persona que està, evidentment, fent molta feina. I després, en un lloc important, no?, que vol fer polítiques d'igualtat, com és, doncs, aquest assessorament, aquesta col·laboració amb la Conselleria d'Interior. Per tant, hem de pensar que, doncs, bueno, a nosaltres que avui sigui 6 de novembre i el Dia de la Violència sigui el 25, ho emmarquem amb tot aquest marc, que, bueno, que quedarà, doncs, com a colofó, doncs, la lectura del manifest aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, i també després també un concert, que si no m'erro és el dia 28, i amb això, doncs, diríem que podríem tancar aquests actes per erradicar la violència masclista.
Us en prenem bona nota. Gràcies per atendre'ns. Fina Mascaró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola. Enhorabona per la iniciativa d'aquesta xerrada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bona nit.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
No ens vam conèixer dalt d'un tren perquè ocupava el teu seient. No ens vam conèixer al món rural francès, fugint d'una vida d'estrès. Entre nosaltres tot és molt...
Amb Saxeni i Miqui Núñez cantant televisió, ens encaminem cap a 11:15. Escoltem el flash de notícies, 5 minuts, i seguim amb Tom Vilarrubias, el nostre jardiner. Bona direcció.
Entre nosaltres tot és molt més senzill. Ho transformem junts en ciència.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit trenca amb el Departament d'Ensenyament i prepara una mobilització massiva. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anunciat que trenca relacions institucionals amb el Departament d'Educació de la Generalitat després de la reunió mantinguda el passat divendres amb els serveis territorials per reclamar la construcció d'un nou institut. Segons el batlle cunitenc, la reunió ha acabat sense cap compromís per part de la Generalitat i amb una petició per part d'Ensenyament de cedir més solars per posar més barracons. Cassanyes ha mostrat públicament el seu enuig per aquest fet i ha avançat que durant aquesta setmana traslladarà al Consell Escolar Municipal la voluntat de fer una gran mobilització per exigir al departament que faci un nou institut a Cunit. L'Ajuntament de Cunit fa temps que demana a la Generalitat que es faci un nou centre de secundària, ja que l'Institut Ernest Lluch es troba saturat. La manca de resposta del govern català ha acabat amb la paciència de l'alcalde del municipi, que fa un mes i mig ja va avançar la possibilitat de fer mobilitzacions de protesta. La ITV mòbil per a tractors i remolcs es tornarà a realitzar a Gelida el 3 de desembre. El dimecres 3 de desembre, la ITV mòbil per a transports i remolcs s'instal·larà al municipi per fer les revisions reglamentàries. La inspecció tècnica es durà a terme de 9 a 1 a la nau de la brigada al camí de Can Valls. Les persones interessades han d'apuntar-se trucant a l'Ajuntament al 93 709 0058, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dijous també de 4:45 a 8:15 del vespre. El Pedrolo Més Polític es dona a conèixer a Prosa de Combat. L'Agrícol, a Vilafranca, ha acollit la presentació del llibre publicat per Coma Negra, que recull els millors articles polítics, alguns d'inèdits, de Manuel de Pedrolo, un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana. La professora de la Universitat de Barcelona, investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, ha estat l'autora de la selecció dels textos i del pròleg del llibre. Ojeda va ser aquest dijous passat l'encarregada de presentar el llibre, acompanyada de Jaume Marfany, president de l'ACAL, en un acte celebrat a l'Agrícol i organitzat per Tot República. Prosa de Combat és una edició que revela els textos de Pedrolo sobre els altres catalans, sobre el bilingüisme a Catalunya, sobre la repressió franquista, els nacionalismes, els demòcrates de conveniència i les relacions de l'autor amb la cultura i la política del seu temps. I acabem parlant-vos del cicle d'humor a Olèrdola, amb tres espectacles professionals i entrada gratuïta. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza un cicle d'humor aquest mes de novembre amb tres espectacles professionals i entrada gratuïta. La primera proposta serà el dissabte 15 de novembre amb la representació de l'obra La jaula de les loques, de Teatre de Conya, a les 8 del vespre al local 9 de Moja. El segon dels espectacles del cicle es programa el divendres 21 de novembre a les 8 del vespre al local Rossend Muntaner de Sant Miquel amb el monòleg Humor cara a cara, de Maite Carreras. I la tercera i darrera de les actuacions serà L'eminència humana, del senyor Boigues, el diumenge 30 de novembre, al local Molentenc, en aquest cas a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, sense reserva de plaça, però amb control d'accés d'entrada. Quan l'espectacle comenci, no es podrà accedir a la sala.
Penedès en xarxa.
Ens agraden les plantes, el verd, el paisatge que ens envolta i el reivindiquem quinzenalment amb el jardiner Tom Vilarrubias. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens portes tasques
no, coneixements?
No.
És que m'ha passat una cosa, em va passar una cosa.
Ah, comencem amb anècdota.
Sí, home, sempre ha d'anar tot lligat.
Una mica farcidet, no?
Claro, si no és allò, vale?
Vinga.
És a dir, jo l'any 85, 86 i 87, sí, exacte.
Ha plogut, eh?
86, 87, vaig viure a Barcelona,
sí,
amb un pis compartit amb uns nois de Berga. Aleshores, n'hi havia un que estudiava psicologia i que llavors sempre portava els dilluns, perquè els seus pares tenien com una botigueta d'aquestes de pollastre alats i portava com unes palomites bullides. Crispetes, no? Són crispetes, en vez de ser fregides, eren bullides. Era boníssim, saps?
Però era moresc.
Sí, 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 clar.
La tècnica és el que feia diferent la crispeta, no? La tècnica de cocció.
Clar, jo m'he tirat una pila de temps intentant fer-ho, agafant crispetes i bullint-les i fent mil invents.
Has estat anys buscant la fórmula.
Buscant la fórmula. Fins que vaig abandonar, fins que vaig dir...
Vas desistir.
Vaig desistir. Ara d'aquí a Berga, amb la carretera, es va superràpid. Si em vull, aniré allà i me'l menjaré allà i ja està, no? Aleshores, què passa? Que l'altre dia me'n vaig a treballar en un jardí d'aquests de Castelldefels i llavors hi havia uns fusters muntant una sauna de fusta allà al mig del jardí. Vaig agafar i, escolta, ai, doncs, ah, som de Berga. I llavors, res, estàvem xerrant i dic, ah, jo vaig viure amb uns de Berga, que un tenia una botiga on venien unes palomites bullides, crispetes bullides. Diu, ah, això és blat de moro escairat.
Tan normal per ell, no?
Sí. Diu, ja, ja coneixem aquesta botiga. Jo, com que blat de moro escairat? Sí, sí, com es fa això? I diu, això només ho tenim allà.
La fórmula és nostra, no?
La fórmula és nostra. Però ja no és la fórmula, és el tipus de blat de moro.
Ah, és un blat concret, una varietat.
És una varietat. I aquí és on vaig dir, interessante. I vaig anar a buscar, doncs, informació del blat de moro i avui parlarem del blat de moro.
Mira, va la meva anècdota. Tu has provat mai el blat de moro morat, lila?
No.
Doncs, als Estats Units fan triangles, nachos de,
sí, sí, sí,
de moresc.
De color lila.
Lila, boníssim. Oh. Vale. També deu ser una varietat pròpia d'allà,
sí,
suposo,
sí, sí,
perquè
sí, sí,
aquí no ho he vist mai.
Sí, 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 sí. Comencem.
Així que el nostre prota avui és el blat de moro.
El blat de moro, en llatí, zia mais. Zia mais. Aleshores, diem doncs el blat de moro, el blat d'Índies, el moresc, panís, el Pallars en diuen milloc, i a València en poden dir dacsa.
El meu tiet, que era valencià, li deia panís.
Val, però en unes zones en diuen dacsa. També en diuen dacsa. Dacsa és curiós perquè ve de l'àrab. I, en canvi, el blat de moro va arribar quan el Cristòfor va anar cap allà.
Va fer les Amèriques.
Per què? Perquè és originari de Centroamèrica. Aleshores, hi ha uns vestits mitjavals que tenen allà a València on hi ha cosit, brodat, blat de moro.
Brodat el vestit.
Brodat el vestit, que en deien dacsa de bou.
Dacsa Val? De bou.
Sí. Aleshores, la dacsa de bou és com un blat de moro, és a dir, és una gramínia, però molt més petita, però que fa la mateixa aparença. Però no és blat de moro. Però el blat de moro ha heredat el nom de dacsa. Dacsa de bou són unes espigues amb un gra petit que es dona al bestiar i d'origen àrab. És a dir, el nom és àrab, però el blat de moro ve de Sud-amèrica. Com a planta, és una planta anual i és una gramínia de la família de les gramínies, igual que la gespa, igual que el blat, igual que la grama. És una gramínia que és monoica. Monoica, què vol dir? Que té els dos sexes. Aleshores, és una herba que en forma de canya que pot arribar de 1 a 4 metres d'alçada.
4 metres?
Sí, fins a 4 metres. Sí, sí, sí. Home, jo l'esquí cultivat a casa, 2,5-3 metres m'han agafat, eh? I si agafes el blat de moro, que encara no ha fet el midó, és que el culls i ja te'l menges.
Directament?
Oh, és boníssim. És una animalada. Ara, si ja ha fet el midó, aleshores ja és...
L'has de bullir o...
Sí, has de fer tot, has de secar-lo.
O la tècnica
ja,
clàssica.
Has de seguir tot el seu procés, val? Aleshores, la planta a la punta està formada per un plomall,
sí,
que aquest plomall són les flors masculines. Aquestes flors masculines estan agrupades de dos en dos.
És molt suau, aquest plomall.
Sí, sí.
Molt agradable,
sí,
el tacte.
Per fer pessigolles.
Sí, me'n recordo que hi jugava de petita.
Bueno, i de fet, si mirem les canyes de riera, té la mateixa forma doncs del plomall a dalt. El que passa que la canya de riera no fa el blat d'or. Llàstima. Aleshores, entremig de les axil·les de les fulles, val? Les fulles són alternes, vol dir que són un pis de fulles mirant a la dreta i doncs el següent pis de fulles pues, mirant a l'esquerra, com una creu, val? Pam, pam, com un trebolillo, i va pujant cap amunt. Són unes fulles, moltes vegades, que arriben pues, fins a 50 centímetres de llargada. Val? I allà a dintre hi ha les flors femenines, en forma d'inflorescència, d'espiga, l'espiga aquella, que és una inflorescència, val? I amb uns pistils molt llargs, que és quan mires la panotxa, val? No sé si t'hi has fixat, que va embolcallada per unes bràctees, té uns fils molt llargs.
Sí, sí, jo havia collit blat de moro.
Doncs aquests fils són els pistils.
Val.
Clar, però imagina't, si una panotxa fa un pam i a baix hi tens el blat de moro, i tens blat de moro, el pistil surt des de baix i pot sortir, pot igual, té un pistil que fa 30 centímetres i el pol·len ha d'entrar per allà dintre a fer tot aquell recorregut. Imagina't la feinada que deu tenir. Però bé, la
natura és
la
sàvia.
La natura és sàvia, saps? Però, clar, jo em pensava que era com uns pèls que sortien. No, 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 són els pistils de les flors, val? Aleshores, neix allà l'axila, queda fecundat, i aleshores aquelles flors doncs, tiren endavant doncs, per fer la llavor. Aquesta llavor, el que et comentava, si arribes a menjar-t'ho sense el midó, doncs és dolç, i si no, doncs ja és el blat de moro normal i corrent de cada dia, val? Aleshores, l'origen és una hibridació natural que hi ha hagut. Per què? Diríem que neix, prové de Mèxic, de lo que és Amèrica Central, i aleshores s'han trobat, que això també, això és un flipe, perquè s'han trobat restes de pol·len de fa més de 60.000 anys. Qui ha trobat restes de pol·len de fa més de 60.000 anys? Vull dir, hi ha gent que es dedica
segurament a buscar... Segurament en algun recipient ceràmic que l'han analitzat.
Clar, però és que un pol·len és molt petit.
Clar, però analitzat i buscant ADN i aquestes coses que fan ara...
Flipa,
és flipant.
No, no, perquè dius... Vaja, saps què vull dir? Sí que aleshores, doncs, diguem-ne que des de fa 60.000 anys, a més... buscant informació, diu que aleshores tampoc de homínids, tampoc no n'hi havia masses a Sud-amèrica, val? Aleshores vol dir que aquesta hibridació no és que van agafar uns i van començar a barrejar, que és el que s'ha anat fent normal, sinó que va ser una hibridació natural, val? I que va anar a parar a fer el blat de moro que coneixem avui. Aleshores, el seu conreu sí que està comprovat que data d'uns 4.500 anys de que es conrea, de que ja s'utilitza en aquella zona. Val? I aleshores que hi ha infinitat de varietats. És la gramínia que té més varietats. N'hi ha una varietat que es diu el vestit, n'hi ha un que es diu el farinós, hi ha un que es diu el dolç, hi ha el serí, hi ha l'esclafidor. Que l'esclafidor, evidentment, és el de les crispetes. I després hi ha el de queixal. Però aquestes són les varietats que tenim
aquest
aquí. Aquí
no hi ha el lila. Aquest deu ser molt dur i deixes les dents allà, no?
Clar, clar, clar. Home, sí. O igual té forma de queixal.
També.
Val? Val? És a dir, que diem que és el cereal que té més varietats.
Això és riquesa, al final. Eh? Que és riquesa, al final.
Sí, sí, sí. Reunits en 8 grups. Vull dir, hi ha 8 grups i cada grup té, doncs, pues, pam, 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 pam.
Subvarietats.
Clar.
Això és fantàstic, no com el blat, que l'han anat...
Modificant.
Modificant, modificant, i al final tots mengem el mateix,
panxa,
no? De la mateixa multinacional, exacte, aquest que fa mal de panxa.
Sí, sí, sí. Sí, perquè té moltes vegades a veure amb com es fa el midó, amb com... I aleshores és aquells pans que te'ls menges i fa aquell mal de panxa, que queda pelagós, que és farragós i pesat. Aleshores, què guanyem amb això de que hi hagi 8 grups amb totes aquestes, amb aquestes varietats? Doncs que és una planta que s'adapta a multitud de condicions. És a dir...
Per tant, s'ha escampat per tot el món, no?
Sí. Amb això, buscant informació, també he après una cosa. Que es pot cultivar per sota el nivell del mar.
Ah, sí?
Sí. Clar, i jo pensava, bueno, i què fa submarinisme? No. Hi ha unes zones, sobretot una que es diu la depressió de Caspi, que està per sota el nivell del mar. Clar, bueno, Holanda, no?
És veritat.
Sí, 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 és veritat. Clar, però jo pensava zero, no? No, jo vic almenys dos. Clar, llavors igual també has de portar oxigen i coses rares, no? Clar, no sé quin punt té per sota, però pot viure des de sota, per sota del nivell del mar, fins a 4.000 metres d'altitud. És fantàstic.
Clar, és una espècie que no ha estat modificada i que és una supervivent nata, no?
Supervivent nata, i que això el que dona és que a l'hora d'escampar-se per tot el món s'ha adaptat i ha pogut anar a parar a tots els països. Perquè a tot arreu funciona. A tot arreu hi ha una varietat que agafa, escolta'm, aquí va, collonut.
Clar. Es podria fer un tas de plats de moros d'arreu del món, no?
Sí,
perquè
sí, sí, sí.
Cultivat a 4.000 o per sota el nivell del mar no deuen tenir res a veure, quan a gust.
Probablement.
Ho haurem
segur,
de...
Segur, segur.
Esbrinar.
Sí, sí, i de colors i de... Bueno.
Clar, com et deia, el morat.
Hey, aleshores, clar, se'ns adapta a totes les altures, però també se'ns adapta a tota mena de sols. Val? Però preferiblement li agraden els terres francs i profuns, i rics en matèria orgànica. Això és important, val? Perquè a l'hora de conrear sabem que hem de tirar
adob, en el nostre cas,
pala.
Adob, no?
Clar, clar, m'imagino jo que doncs, a les zones de Colòmbia doncs, de que hi puguin haver semitropical o tropical del tot, on hi ha selva, on hi ha... A les zones aquestes moltes vegades... La matèria orgànica, bueno, les plantes són productores de matèria orgànica, contínuament van caient fulles, és com, no sé si has vist mai un cultiu de la platanera o has anat a Canàries mateix, hi ha trossos de bosc, bueno, de bosc, trossos així semitropicals que coi, que hi ha allà un gruix de matèria orgànica.
Humus.
Un humus tremendo, saps?
I molt ric, no?
Sí, sí, perquè hi ha aigua, l'aigua de fa vida, i la vida aquella es va descomposant allà.
Però aquí a casa nostra seria adobar bé.
Sí,
si vols
sí.
Cultivar blat sí, de moro.
Sí. Aleshores, el conreu, si volem plantar-ho, agafem la nostra terra i tirem allà fems i tirem matèria orgànica a punta pala, i aleshores ho llaurem molt profund, entre 35 i 40 centímetres de fons. Aleshores, el que hem comentat, de fer un bon adobat, i llavors, a mitjans de primavera, podem començar a sembrar, a plantar. Llavors podem plantar... Jo n'he plantat del dolç, que és aquell que es fa que el bulls i llavors amb la mantega i...
Fas com polenta?
No, no, bullit amb la panotxa.
Ah, tal qual.
No, però... No, el que passa que, clar, l'has de collir... No has d'esperar quan s'assequi. Quan s'ha assecat, llavors ja... És a dir, l'agafes quan ha començat a fer el midó.
Però, clar, és que tot té un procés el blat de moro, no? Jo recordo les panotxes assecant-se...
Sí, el que passa que moltes vegades quan ho assecaves era o per fer farina o per donar de menjar als animals.
A les gallines, sí, és veritat.
Perquè quan tens allò sec, per estovar-ho, sí, mare sí. De Déu, la feinada que hi ha.
I per això estaven les panotxes allà secant-se a temps, i sí. Després eren per les gallines.
Sí, pels animals, exacte. Aleshores, plantem a mitja primavera i a partir de l'estiu ja podem començar a anar collint i anar menjant. I el que no arribem a menjar, és a dir, si tenim un excés, doncs allò ho haurem de secar, ho asseques, i ja està. I després, doncs, bueno, si vols fer farina o el que sigui. Aleshores, hi ha una cosa a l'hora de plantar, que ho havíem parlat aquí alguna vegada, que era el que en dèiem l'associació precolombina.
No ho recordo, eh? M'hauràs de refrescar la memòria.
Mola. És l'associació precolombina, és agafem tres tipus de cultius diferents i els ajuntem, s'ajunten. Aleshores...
En el mateix camp o espai?
Sí, sí, sí. Sí, llavors unes plantes s'ajuden a les altres. Clar, això no ho hem de confondre, eh?
Però què fas, una filera d'un, una d'una altra?
No, ho plantes barrejat, ho plantes barrejat. Clar, clar, això sembla a vegades allò, ostres, sí, i van tots agafats allà dels ombros, allò, qui vol jugar a pares i a mares? No, vull dir, això és que una planta li dona a l'altra algo que pot necessitar, però no és pactat. Evidentment, si van maldades, agafarà el blat de moro i ni associació ni res, s'ho menjarà tot. Val? Aquí es pot fer aquesta associació precolombina, això ve de Colòmbia, vol dir aigua, vol dir matèria orgànica i vol dir menjar per tots. Si hi ha carències, aquí no hi ha associació. Bueno, de fet, és com la vida mateixa.
La vida, sí, la vida és així.
T'associes, però si van de jancis...
Si van maldades, aquí et quedes.
Tiramilles. Hombre, i tant. Per això et dic... Aleshores, l'associació de cultius, d'aquests cultius, ens permet que optimitzar els espais, l'adob i els nutrients del terra. De quina manera? És a dir, barregem el blat de moro amb mongeta d'emparrà i amb carbassa.
I poden arribar a prosperar totes tres?
Sí. Tornem a allò. Hi ha aigua per tots, hi ha adob per tots. És fantàstic. Per què? El blat de moro té la canya. Aleshores, la mongeta s'emparra per la canya. I diràs, i què rep el blat de moro? La mongeta és fixadora de nitrogen. Aleshores, li dona adob. Li proporciona adob o ajuda a fixar el nitrogen al terra i aleshores el blat de moro, doncs, vive feliz y contento.
I ens falta la carbassa?
La carbassa el que fa és que ens cobreix el terra i ens proporciona sombra i ens manté la humitat. Val? I, a més, també pot menjar del que... De menjar, vull dir, pot aprofitar el nitrogen de les mongetes.
Que fixa la mongeta.
Sí.
I val? Com que està baix, no molesta les altres dues.
Sí, el problema que hi ha aquí... Jo ho he provat.
Ah, sí? Doncs explica, i què?
Semifunciona.
Semi.
Semifunciona. No, perquè no pots passar. Perquè es lia allà un pollastre de carbasses, de tot. I sí que algun any m'havia anat bé, però algun any... havia sigut allò de dir, escolta'm, o tires aigua aquí o arriba un moment que el blat de moro s'ho fot tot. El blat de moro, quan el talles, arrencar l'arrel és una animalada. I fa uns, com uns pisos d'arrels allà que costen mogollon.
Ah, això ho deixes pel final, aquest detallet.
Sí, bueno... suposo que, clar, quan ho has collit ja no regues més, s'asseca tot, però, bueno, has de passar amb el tractor i arrencar-ho. I arrencar-ho, però, bueno, el blat de moro fet a l'hort és guai. Bueno, va, passarem un moment i passarem la recepta del blat de moro escairat, típic del Berguedà, des del segle XVIII.
Has aconseguit la
fórmula? Sí, senyora.
Vinga.
És des del segle XVIII on te van arribar a blat de moro. No se sap si comencen a cultivar-ho. Per què? Perquè el cultiu de blat de moro no tenia impostos, val? O simplement perquè es cultivava bé dalt de les muntanyes. Jo crec que ve una cosa dels dos. Llavors, és un blat de moro de color blanc, amb uns grans molt grossos i que se'ls hi treu la pellofa. Val? Aleshores, se'ls hi treu la pellofa i es deixa secar. I aleshores, per menjar-lo, es deixa una nit amb remull i l'endemà s'ha de bullir una altra estona. Bueno, una altra estona. S'ha de bullir. Una altra estona
vegada.
No, perquè a la nit no el deixes bullint, el deixes en remull. I llavors, l'endemà, el bulls força estona i aleshores es combina doncs, amb cansalada i amb porc. És a dir, la dita és... Un bon blat de moro escairat ha de ser ben porquejat.
Bona.
Vale? I, si no, també es posa a l'escudella. Aleshores, queda el blat de moro a dintre de l'escudella. I el que té és que no té gluten. Perquè quan l'escairen, li treuen el gluten. Aleshores, per la gent que no li agrada, bueno, que no li senta bé el gluten,
els
celíacs, el blat de moro escairat és perfecte. Porta fibra, hidrats de carboni, proteïnes, fòsfor i vitamina E.
Fantàstic, doncs gràcies.
I si li fiques porc, ja per l'artrosis, t'engreixa totes les articulacions.
Ja ni t'explico. Mil gràcies, Tom, bona setmana.
Vale, vinga, adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Són els nous sons que canten en Xaneta i amb ells tanquem aquesta segona hora. Després una mica de publicitat i el butlletí de les 11.
De la força i energia de mil mans, baixa el mocador per superar el perill d'entrar en casa ben bé, que s'enfila amb tu l'essència de la unió feta poder.
Para tu creixes, para tu poses i ho fas amb tot coratge i t'elevas i empunyes el que és el nostre missatge.
I avui som el que tenim i junts serem gegants, que tenim tot el que ens queda ben guardat entre les mans.